Είναι...
I de nou li tornem a donar la benvinguda a en Paco Torres. Paco, bon dia, bona hora, benvingut una altra vegada més.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia a Joan, amb molta alegria i passar-ho el millor possible.
Així ho esperem.
Bé, vinga. Estem al mes de març de 1992, dia 4, jornada de Copes Europees de Futbol, Copa d'Europa. Encaixa disputa la lligueta de quarts de final. Dinàmico, amb aquests resultats. Dinamo de Kiev 0, Barça 2, Benfica 1, Esparta de Praga 1. Hi havia dos grups, el Barça estava en el grup B, que més endavant ja parlarem del grup A, quan arribi cap a la final, per disputar la final. La classificació en aquell moment, el Barça anava primer en 5 punts, segon a l'Esparta de Praga en 3 punts, també en 3 punts el Dinamo de Kiev, i el quart, el Benfica, en 2 punts. A la Recopa d'Europa, partit d'anada, Atlètic de Madrid 3, Club de Bruges 2. Copa de la UEFA, partit d'anada, quarts de final, Sigma Olomouc de Txecoslovàquia 1, Real Madrid 1. I el dia 6, la ràdio informa sobre un insumís absolt. La ràdio informa que per primera vegada a Espanya un tribunal absolt un insumís. En entendre que la llibertat de consciència està per sobre del servei obligatori de fer la mili.
Exacte.
I que no s'ha de penalitzar qui no tingui d'acord amb l'obligació de fer la mili.
Vol dir que aquesta persona va voler fer la mili, es va declarar insumís i el tribunal...
El va donar com a sol. No vol dir que després faci unes hores de...
No sé si... Bueno, en aquesta època ja hi havia la substitutòria, diguem-ne.
La substitutòria. Suposa que faria la substitutòria. Ningú se salva, eh?
Bueno, has vist ara aquesta notícia que donaven que a França torna a haver-hi la mili, però voluntària per la gent que la vulgui fer, per nois entre 15
i 23
anys, 20 i pico d'anys, es està allà unes setmanes, però voluntari, tant nois com noies, eh? Tant nois com noies.
Poder-se tornar a arrencar això.
Aquí deien que era, ho veien totalment impossible.
Perquè, bueno, poder ara la manca de feina que hi ha...
No, allò no és pas de feina ni res. Allà és anar a passar... La manera que ho tenen enfocat és anar allà a fer unes jornades, a part de... No s'ha de fer ni una instrucció, només s'ha de fer una disciplina, un xic militar, i el que es faran allà són molt de tallers, sobretot sobre el que és França, sobre què és l'exèrcit, sobre els valors que té la república, sobre la immigració i tot això. Això és el que explicaven. Inclús els nois no van ni amb uniforme, sinó que anaven tots igual vestits amb un polo de color blanc, amb pantalons blaus, amb una gorra, però així sense... Molt lluny del que és la mili, que estèticament molt allunyat del que era la mili abans.
I el dia 11, futbol, partit amistós de selecció espanyola, jugat a Valladolid, Espanya 2, Estats Units 0. I el dia 13, divendres, a mitjanit, es dona per acabada les jornades de propaganda electoral per a l'elecció al Parlament de Catalunya. I l'endemà, dia 14, jornada de reflexió. També va haver-hi un terratrèmol a Turquia. Turquia està patint un principi d'any molt dolent, perquè ja el passat dia 1 de febrer van tindre una allau amb més de 300 víctimes i ara un terratrèmol. De l'escala 6,8 graus, de l'escala Richter, i provoca més de 7.000 morts. Se'n surt d'una cosa i tenen una altra. I el dia 15, diumenge, se celebren les quartes eleccions al Parlament de Catalunya després de restablir la democràcia a Espanya. Les dades generals, en el cens per votar hi havia 4.839.071 persones. Les taules electorals, les meses, 7.246. Va haver-hi un 54,87% de gent que va anar a votar, amb una abstenció del 41,13%. Els resultats, primer, Convergència i Unió, del Jordi Pujol, en 70 escons, que va fer la majoria absoluta. Segon, Partit Socialista de Catalunya, de Ramon Obiols, 40 escons. En tercera posició, Esquerra Republicana de Catalunya, Àngel Colom, 11 escons. Quart, Iniciativa per Catalunya, Rafael Ribó, en 7 escons. I cinquè, Partit Popular de Catalunya, Àlex Villar Quadra, 7 escons. Cal destacar que el partit del CDS va desaparèixer de Catalunya. Els resultats de la província de Girona, en les primeres posicions, per Convergència i Unió, d'Arcadi Calçada, 11 escons. Segons, el Partit Socialista de Catalunya, Joaquim Nadal, en 4 escons. I en tercera posició, Esquerra Republicana, de Josep Maria Reguard, amb 2 escons. Mm-hmm. Aquest mateix diumenge, a la tarda, va haver una tragèdia al camp del futbol de l'Espanyol a Sarrià, abans de començar el partit entre l'Espanyol i el Cádiz. Una bengala mata un nen de 13 anys.
Sí, recordo d'aquest fet, que va anar d'una banda a l'altra del camp. Ara
ho explicaré. Minuts abans de les 5 de la tarda, quan l'Espanyol sortia al camp, i el Cádiz també, i mentre es feien les fotos de rigor dels dos equips, de sobte, una bengala va travessar des de la tribuna nova fins a la tribuna principal, una bengala en què impacta a un nen de 13 anys, Guillem Alfonso Lázaro, i mor a l'acte. Mm-hmm. Estava acompanyat pels seus pares i germà. Mira quin drama.
Tant.
Va ser un drama, i el que va llançar la bengala va ser detingut.
Mm-hmm. I crec que la bengala penso que la va impactar ben bé en el coll.
Sí, sí.
El coll va ser la mort a l'acte.
I travessar del camp, de la tribuna nova que havien fet,
sí,
pel Mundial 82.
Clar, estem parlant de l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
No? Encara a Sarrià.
Ah, a Sarrià encara,
sí, era. Sí, encara jugaven a Sarrià. Mm. I travessar el camp.
Ah, sí, sí, que és veritat, el 92 a Sarrià.
Sí, travessar de la tribuna nova, una petita nova tribuna que hi havia, a través del camp i va a la tribuna principal. No sé si volia anar amb algú de la presidència, saps? Dels presidents que es mandava. Però hi va impactar amb aquest nen de 13 anys que anava a veure aquí, uh-huh, amb els seus pares, i la seva mare, i la seva germana. I mira, i malauradament, el que va... Algun periodista, que no té cap ni peus, va preguntar, i ara la federació le va sancionar per aquesta cosa? Escolti'm, i el president de l'Espanyol, que hi havia en aquell temps, el va dir, escolti, ara el que més me preocupa és la família d'aquest nen. Mm. El més ja vindrà. Ja està bé de preguntar això. Mm. O sigui, pensava que, home, una mica de respecte també.
També. Sí, sí. Hi ha vegades que periodistes tenen això. A vegades no saben estar en els moments amb la situació que toca.
Bueno, seguim. El dia 17 de març, el TVO, saps? El TVO.
Carai.
Celebra els seus 75 anys al servei de les seves historietes.
Mm-hmm. Ho havia llegit, el TVO. Bueno, l'actor de TVO.
Clar,
però del TVO, TVO, perquè dels còmics en deien tots TVOs.
Sí.
Ja podia ser el DDT, el Pulgarcito,
el
Mercadel Filemón, però el TVO, TVO...
TVO, sí. 75 anys. Era una cosa per la mainada, i gent gran també.
També.
Perquè... Hi havia coses, curiositats, els inventos del TVO.
Els inventos del professor Franz de Copenhague. Eh?
Sí,
la família Ulisses, que sempre a la contraportada.
Sí, també.
Aquests eren els clàssics.
Els clàssics, i feia... Bueno, mira, es comprava bastant.
Sí, sí,
sí. I per almenys feia...
Era el TVO, jo recordo, sobretot a la meva generació, que era una... La revista que t'anaves a comprar el diumenge. El diumenge saps que tenies la paga, i sortint de missa... A vegades, abans d'anar a missa i te'l llegies, mentre estaves a missa, per això, diguem, en veu... Anaves, passaves aquí per Can Romaguera, la llibreria, o...
Can Ballesta.
O Can Ballesta, sí, i anaves a comprar el TVO, perquè és una publicació setmanal, i anaves allà, i després, a vegades, anaves sortint de missa, o a vegades anaves abans de missa. A missa te posaves a les últimes, i allà començaves a repassar un xic el TVO. Però, diguem, fluix, perquè no...
I ara, mira, i ara ja no els fan ni cap revista d'aquestes...
No, em penso que ja no...
Malogradament.
Les nenes eren el Lili. Hi havia la revista Lili, que era per nenes, que era el que es compraven. Després va sortir el Super Pops i tot això, però més endavant.
Sí, ara, malogradament, ja...
Ja el que són els còmics ja és més difícil de trobar.
Sí, ara tots són tabletes.
Sí, sí.
Bé, seguim. Ara escoltarem una mica de música d'orquestres, unes quantes cançons. L'orquestra de Glenn Miller... Intemunt, en forma... Escoltem uns quants segons aquesta cançó tan balladora.
My latest recording, In the Mood.
I ara, a continuació, Helmut Zacarias, La Violetera. Aquest so característic del violí d'en Helmut Zacarias. I ara a continuació l'orquestra de Harry Mancini, Colonel Boggi, Puente sobre el Río Kwai.
Música de desfila, de
fons. Sí, sí.
Però és la música de la clàssica música d'aquesta pel·lícula del Puente sobre el Río Kwai, que no fa gaire la van tornar a fer per televisió.
Sí. Va bé que repeteixin pel·lícules així.
Sí,
en
parlàvem.
Perquè si del jovent d'avui en dia...
Parlàvem amb en Jordi Orno, que diu que, bueno, diu, és que la van tornar a fer i jo me vaig quedar enganxat.
Sí, clar, te quedes enganxat, perquè és una pel·lícula fantàstica.
Molt ben feta, molt bona.
Bueno, a continuació, l'orquestra de Henry Solomon, La calle donde tú vives. Herb Albert, Acapulco, 1922. I ara, Ríos de Babilònia, Horst Wander. Fins aquí aquesta selecció musical. I continuem amb més històries. Vinga. Dia 18, jornada de Copes Europees, quarta jornada de la Copa d'Europa, de la lligueta de quarts de final. Barça 3, Dinamo de Kiev 0, i Esparta de Praga 1, Benfica 1. En la classificació en aquell moment estava el primer, Barcelona, 7 punts, l'Esparta de Praga 4 punts, segon, tercer, Dinamo de Kiev en 3 punts, i també en 3 punts el Benfica últim, en quarta posició. I en la Recopa d'Europa, quarts de final, partit de tornada, Club Bruges 2, Atlético de Madrid 1. El total de l'eliminatòria 4-4, però degut als gols del camp contrari, el Bruges passa a la semifinal. L'Atlético de Madrid queda eliminat. Copa de la UEFA, quarts de final, partit de tornada, Real Madrid 1, Sigma Olomouc de Txecoslovàquia 0. Amb un global 2-1, el Madrid passa a la semifinal. I el dia 23, inauguració de l'AVE Madrid-Sevilla. En el dia d'avui s'inaugura la primera línia ferroviària d'alta velocitat a Espanya, que va circular a 300 km per hora en alguns trams del trajecte. L'AVE es va posar en servei oficialment el 21 d'abril d'aquest mateix any en un viatge inaugural de l'Expo de Sevilla i va arribar al seu destí amb 2 minuts, no de retard, d'abans de l'horari previst. O sigui, va fer 2 minuts. De l'horari, va arribar 2 minuts abans de l'hora prevista. I el dia 29 de març, la policia francesa detenen a Bider, França, la cúpula d'ETA. José María Arangui Aerostable, en Fiti, un. Francisco Música Aerostable, en Paquito. I José Luis Santa Cristina, en Chilis. Tres d'ETA, de la cúpula, la van tindre a França. I el dia, ja passem al mes d'abril de 1992, jornada de Copes Europees, partits de la Copa Europa, la cinquena jornada, Esparta de Praga 1, Barça 0, i Benfica 5, Dinamo de Kiev 0. El Barça continuava en primera posició, amb 7 punts, i tots els altres, l'Esparta de Praga 6 punts, segon, tercer Benfica, va pujar una posició, 5 punts, i l'últim, el Dinamo de Kiev, en 3 punts. En la Recopa ja no havia cap equip espanyol, i en la Copa de la UEFA, semifinal, partits d'anada, Real Madrid 2, Torino 1, i Gènova 2, Ajax d'Amsterdam 2.
És curiós, perquè ara que parlaves de l'Atlètic de Madrid, hi havia el Brujas, hi havia dos equips, el Círculo de Brujas, el Cercle de Brujas i el Brujas, i a part hi havia l'Anderlecht, i després el Malmö, equips així belgues, diguem, que destacaven. Però ara, actualment,
no hi ha cap
equip de sis belga que destaqui, sobretot amb aquest sistema de competició de la Copa d'Europa. Ni tampoc a la UEFA Champions ni l'Europa League. No hi ha cap equip de sis belga que estigui. Tot i que sí que hi ha jugadors, el cas de Hazard i tots aquests,
sí, que
van destacant, així, però equips han quedat molt desfassats.
Molt bé, ara una notícia del món del futbol, el dia 2 d'abril. Degut a un accident de circulació, mor l'exfutbolista del Real Madrid, Juan Gómez Juanito, a l'edat de 37 anys. I el dia 7, la Comunitat Europea reconeix Croàcia, Eslovènia com a estats soberans.
En Juanito, que anava, no sé si anava o tornava d'entrenar, perquè entrenava a Extremadura, penso que entrenava, era entrenador del Mèrida, i no sé si anava cap allà...
O tornava,
i va tenir un accident de cotxe.
Greu, i va morir a l'acte. I el dia 12 d'abril, inauguració a París de Euro Disney.
Ah, carai.
El dia d'avui és obert a les portes del 8 del matí, Euro Disney. Està situat a 30 quilòmetres de París. Bueno, del centre de París és molt... Té una llargada de 8 milions d'habitants. I es va inaugurar l'Euro Disney. I és el quart parc d'atraccions de Disney que s'inaugura en el món.
Vaig estar-hi com va fer els 15 aniversaris.
Jo vaig estar també, quan vaig anar a París fa 5 o 6 anys.
Passa que no vaig anar a París, aquí va ser molt
vaig fàcil. Vaig anar des de... des de... com es diu? Bueno, d'un estem de París a l'altre. Un tren, saps? Una hora de trajecte. I em va agradar, està molt ben muntat. Vaig trobar gent catalans de per aquí, uns d'Arbúcies. Ui, què feu aquí? Mira.
Bueno, jo me vaig trobar gent de l'Escala, de fet. I una d'elles era la filla de la Nori Català, la Ivonne.
Ens trobem
en el parc.
En el parc, sempre mentida, que ve que París...
Amb l'Antonio el seu home i els dos nens, i sí, ens van trobar. Dice de tu. Que petit que és el món, com se sol.
Jo vaig anar de Maison Lafitte, que és a l'extrem de París, fins a l'altre extrem d'est a oest.
Molt bé, doncs, Paco, ja arribem al punt i final. Últim programa que fas amb mi, recordem, jo dimarts que ve serà l'Adel que conduirà el programa.
Bueno, parlarem de trens.
I ens tocarà parlar de trens.
Sí, senyor. Bé, Doncs que feu un bon dinar i l'hora de menjar bon profit, amics, i fins la setmana ve, Història de Trens.
Molt bé, fins la propera setmana.
Molt bé.
Tot allò que comença, ja ho sabeu.
Tot allò que comença té un final, que posem el punt i final, és la una. Us deixem ara amb l'informatiu que ens portarà a la veu. La meva part, res més. Gràcies per la companyia i l'atenció. Fins demà. Adéu-siau.
Ja ho sabeu. Ja ho sabeu.